Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts a la nova setmana del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Avui és 18 d'octubre i la portada informativa ens situa clarament en una molt bona notícia. Es compleixen 10 anys de la fi del terrorisme. I pels que d'alguna manera ja pentinem canes, aquesta dada impressiona, perquè sembla realment com si fos ahir, aquells moments en els que el cor se'ns regirava, oi, davant l'anunci d'un atemptat. Per sort, els més joves s'han acostumat a viure en un país sense ETA i això ens dona la veritable mesura d'una societat que ha sabut deixar enrere aquella etapa de veritable veritable malson, veritat? Una altra cosa són les víctimes, lògicament, com l'altre dia comprovàvem en la conversa en aquest programa amb Irene Villa, Roberto Manrique i Santos Santamaría. Quan una discuta en primera persona el terrorisme, lògicament, és molt més difícil passar a pàgina. En una estona en parlarem dins la nostra tertúlia, on també avui ens farem ressò d'un tema que, francament, ens ha sorprès. La petita i mitjana empresa de Catalunya, la PIMEC, ha posat al damunt la taula un debat que no deixa indiferent a ningú. Proposen suspendre de sou i també de feina aquells treballadors que no disposin de passaport Covid. De fet, caldria canviar la legislació per introduir una mesura que està clarament inspirada en el que ja és una realitat a Itàlia. En parlarem en uns minuts. Però avui, ja saben que ens agrada començar el programa sempre amb bones notícies, i avui, per fer-ho, hem de sortir al carrer. Des d'avui fins dimecres, obre les seves portes al Gastronòmic Fòrum Barcelona i allà, aquesta tarda, tenim la Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Toni.
El temps no acompanya massa d'entrada, perquè sembla que està una mica ennuvolat, però crec que això no serà un impediment pel bon funcionament d'aquesta cita, no?
Exacte, no. De fet, ara estic a dins del recinte firal de Montjuïc, que, com bé deies, aquest any ha acollit el Gastronòmic Fòrum de Barcelona, i el que et puc explicar ara mateix és que el recinte està ple, és a dir, de gom a gom. Podríem parlar de centenars de professionals del sector que han vingut aquí a gaudir del menjar, però també a descobrir noves experiències gastronòmiques. Un any, per cert, Toni, que està dedicat a l'alimentació sostenible, justament quan Barcelona és la capital mundial de la sostenibilitat. I el que també et puc explicar aquesta hora és que en el recinte hi podem veure cuiners molt influents i diferents. Això sí, tenen un denominador comú, que és pretendre impulsar projectes concrets tenint cura del medi ambient. I ara mateix, a les 3 i poc de la tarda, estic amb el director d'aquest fòrum, Josep Alcaraz. Bona tarda, Josep.
Bona tarda.
Com encareu aquesta edició del fòrum?
Amb molta il·lusió. Estem parlant d'un sector que ha passat una temporada difícil i ara comença a veure la llum. I realment el Gastronòmic Fòrum és un reflex realment de la situació actual del mercat. Amb moltes ganes els proveïdors de veure's, els clients de veure novetats, com he explicat, veure cuiners en directe, veure nous projectes, nous productes, és un repte i estem molt, molt, molt contents.
I davant d'aquest esdeveniment únic, on, com deies, es donaran a conèixer les últimes tendències del sector, què en destacaria vostè d'aquesta edició?
Bueno, abans de res, el que vull destacar és la presència expositiva. Tenim grans marques, tenim petits productors de producte de proximitat, quilòmetre zero, producte sostenible i, sobretot, el que has comentat abans, el lema, l'eslògan d'aquest any, que és el tema alimentació sostenible. Però és que no és un lema, és ni una tendència. Ja està al mercat. L'alimentació sostenible és el que realment és el futur del sector. I tots els cuiners, més de 100 ponències, amb 60 ponents, amb cuiners molt destacats, en quant a les 6 estrelles Michelin, destaquen precisament això. I la proximitat, la veritat, l'oportunitat poder veure aquí. En aquest moment estem en un espai, fent l'entrevista, on tenim més de 60 empreses, petits productors de vi i de cava català, i realment la presència i la il·lusió que tenen tots ells de poder presentar els seus productes, novetats, que feia molt temps que no podien fer presencialment.
Clar, una de les coses que un pensa, Núria, quan parlem del Gastronòmic Fòrum Barcelona, és en el que es pot menjar, no? En aquest Fòrum Barcelona. No sé si has tingut ocasió de veure alguna cosa, ja.
Encara no. El que sí que us explico és que he donat una volta per tot el fòrum, que no és petit. Ara, com deia en Josep, estem a la zona de vins i caves, però després a la meva esquena hi ha tot el menjar i ara donaré una volta i quan tornem a connectar us explico què he menjat i què t'ha estat.
Clar, deixa'm preguntar, tu has menjat abans d'anar-hi o no?
Encara no he menjat, per tant tinc l'estómac obert, encara no he dinat.
Molt bé. El Josep ens escolta?
Sí, ens escolta.
Sí, Josep, bona tarda, eh?
Bona tarda.
Quina satisfacció, no?, a veure com explicava la meva companya tota la fira plena de gom a gom després del malson que ha estat el que ens ha tocat viure tots plegats, no?
Ja ho pots dir, la veritat és un goig. És un goig per aquesta fira en aquests moments, amb un sector que, com repeteixo, ha passat realment molt malament, i realment veure-ho això és una realitat. És el rejugir, diguem, d'aquest sector i de tirar endavant, amb moltes ganes, molta il·lusió, i veus la gent que realment... El somriure és el que diria més comú que pot donar els passadissos.
Clar.
La veritat és que és... Bueno, per nosaltres, com Fira Barcelona, és un orgull.
M'agrada molt perquè es nota l'entusiasme a la veu del Josep, i això és magnífic, realment, no? Escolta'm, mira-ho tot, Núria, tasta tot el que puguis, i d'aquí una hora ens expliques amb més calma el teu recorregut per el Gastronòmic Fòrum Barcelona, d'acord?
Perfecte, fins ara.
Gràcies, Josep, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda, ara són les 3 i 7 minuts. Quina gran manera de començar avui a l'hora de dinar aquesta edició del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Una edició en la que passaran moltes altres coses. Avui tenim amb nosaltres l'Andreu González. Hola, Andreu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Que està una mica preocupat perquè és el seu debut al programa i està refredat, pobret meu.
Sí, una miqueta.
No, però no se'n nota, eh? No se'n nota gens.
No va ser res, perquè avui el programa ve molt carregat de coses.
Explica'ns-ho.
A les 4 tindrem amb nosaltres la Núria Viladomat per parlar del seu llibre Solteres i Encantades. Perquè quantes vegades hem sentit en un dinar familiar encara no tens parella o se't passarà l'arròs? Doncs avui intentarem desmuntar aquest estigma i dignificar la solteria femenina. I com que som molt fans d'Operación Triunfo aquí en aquesta casa, hem cregut necessari celebrar els 20 anys de la primera edició en la nostra secció tal setmana com aquesta. I com no podia ser menys, tindrem el Tinet Rovira amb nosaltres, el director general de Gest Music i una de les referents de la primera edició, la Rosa López, o més coneguda com Rosa d'Espanya. Però, a banda d'Operación Triunfo, també ens acompanyarà Jordi Areu, 10 anys després d'haver deixat de ser alcalde de Barcelona. També, per començar de la millor manera la setmana, tindrem amb nosaltres l'Andrea Vilallonga, la nostra mestra del positivisme. Avui ens ensenyarà com ens hem de comunicar per no arribar a fer monòlegs.
Se'n diu respirar, no?
Sí, exacte.
De tant en tant, no? Està bé.
Ja, per acabar, a l'Escola de Pares parlarem amb psicopedagogs, la Silvi Pérez i el Jordi Puig, i obrirem el debat. La imitació dels comportaments per part dels nens i com podem evitar, com a pares i mares, que això passi.
Es refereix l'Andreu a quan els nens veuen a la televisió determinades sèries. Per exemple, aquests dies està en boca de tothom El Jugo del Calamar. Saben que és una autèntica bogeria, un fenomen del que parla tothom. I l'advertència que estan fent cada vegada més experts és que compta, perquè alguns dels comportaments que es veuen en aquesta sèrie, que són terribles, perquè estan clarament lligats a la violència, s'estan traslladant a alguns patis. El que és interessant és que, agafant aquest punt de referència, hem fet un cop d'ull altres sèries que els nens no haurien de veure. I els dic de debò que ens hem quedat impressionats segons el que ens expliquen, insisteixo, els experts, no nosaltres, del molt consum que hi ha de coses que no s'haurien de consumir. En parlarem a la part final d'un programa que tot just arrenca la sintonia de Ràdio Estel i que situa, com sempre, en el seu punt inicial, en les seves primeres passes, al cop d'ull a tot allò que és notícia en aquest 18 d'octubre de 2021. Avui ens apropa l'actualitat l'Anna Closa. Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Per on obrim això?
Sí, doncs mira, sí, també ha arrencat avui el primer dia del judici del cas Castor, on va en contra dels dos directius principals de l'empresa Escal UGS, que el que es vol saber és si l'empresa, aquesta empresa Escal UGS, que és una filial de Florentino Pérez, va continuar injectant gas, tot i saber que es produïen sismes. Doncs bé, els acusats han assenyalat la direcció de l'empresa i s'han defensat assegurant que els informes que tenien mostraven poc perill davant els possibles sismes. I en una entrevista a Ràdio Estel aquest matí, el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat que l'any que ve podria ser un any d'obres importants a la xarxa de Rodalies catalana i ha apuntat que dels 680 milions que ha pressupostat l'Estat, se n'executarà un percentatge força elevat. I si ahir explicàvem que el secretari general de la patronal de la PIMEC, Josep Ginesta, proposava suspendre de sou i feina tots els treballadors que no tinguessin el passaport Covid, avui el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha oposat a aquesta proposta i ha remarcat que des del seu punt de vista no ho creu necessari, però que fer-la obligatòria correspon al govern espanyol. I dimecres es celebraran 10 anys del final d'ETA i Arnaldo Otegi, de Bildu, i Arcais Rodríguez, de Sortu, han fet una declaració conjunta expressant el dolor pel patiment que han hagut de viure les víctimes de la banda terrorista. Aquest matí, Pedro Sánchez ha declarat que la decisió sobre un possible retorn del rei emèrit no depèn de l'executiu perquè la Casa Reial és una institució diferent. Sánchez ja ha dit que qualsevol decisió que prengui des de la Zarzuela serà respectable. I avui, Toni i Andreu, si passegeu pels carrers de Barcelona podreu observar que alguns carrers de la ciutat ja hi han instal·lades les llums de Nadal. Sembla que cada any les posin més aviat i el consistori ja ha anunciat que subvencionarà el 75% del que costa l'enllumenat a Barcelona.
Les llums de Nadal als carrers i deixen dir-te al meu súper i estan tots els torrons posats.
Ai, ja hi són tots? Els polvorons?
Ja t'agraden, a tu veig, no, Anna? Ja et veig. No. Molt bé.
Sí, una miqueta. I en esports, només el dia té dos noms propis, que és el de Paula Badosa, que ahir va fer història guanyant el Masters 1000 d'Indian Wells, i el d'en Sofati, que ahir va liderar la remuntada del Barça contra el València per un 3-1.
Quin és el que més t'agrada? De Torró, dic.
De Torró. Es poden dir noms?
Oi, tant.
Sí, doncs el de Xuxar.
El de Xuxar. Ah, sí, dins tradicional, no?
Sí.
Fantàstic.
Sí,
que t'agrada. Que tinguis un bon dia, Anna Closa. Molt moltes
bé,
gràcies. S'apropa el Nadal, efectivament, no només a la ciutat de Barcelona. Madrid, jo he estat a Madrid aquest cap de setmana, és veritablement espectacular veure la quantitat ja de carrers absolutament guarnits, preparats per l'encesa oficial, que ja saben que allà es viu també de manera molt intensa, com aquí. Sigui on sigui la notícia, nosaltres, sigui a Madrid, sigui a Barcelona, sigui allà on sigui, els hi aproparem en aquest programa. Des d'ara fins a les 6 de la tarda, això és Ràdio Estel, i no oblidem fer un cop d'ull, com tots els dies, als diaris digitals. Què destaquem avui, Andreu?
Doncs mira, avui comencem amb una mica de crònica negra, perquè el diari El Caso destaca l'intent de robatori a la botiga de Dior, a Passeig de Gràcia. Ha estat avui a les 6 de la matinada quan uns desconeguts han xocat amb dos cotxes contra la botiga. Tot i això, el robatori ha sigut un desastre perquè, segons els Mossos d'Esquadra, no han pogut accedir a l'interior. Per què? Doncs bàsicament gràcies a unes pilones que hi ha instal·lades a davant de les botigues més cares del passeig. Al final, la botiga ha acabat amb alguns desperfectes a l'aparador. I els lladres? Doncs bàsicament s'han escapat, però durant la seva fugida han xocat amb els Mossos que els estaven perseguint. Ara s'ha obert una investigació per identificar aquests lladres. Per altra banda, el Nacional parla de Lego en la seva portada. Sí, Lego, la marca tan coneguda pels blocs de construcció, en aquest cas, posa sobre la taula la intenció de la marca danesa de joguets per eliminar els prejudicis de gènere sobre els seus productes. Aquesta mesura s'ha donat a conèixer després de saber els resultats d'un estudi. En aquest s'ha trobat que el 76% dels pares animaria els seus fills a jugar amb les joguines de Lego, mentre que només el 24% ho faria amb les seves filles, unes dades que ens han sorprès molt. I ja per acabar, doncs hem de posar una mica de música que ja va bé per començar aquesta setmana amb les piles ben carregades. Ara que ja hi ha l'aforament al 100% en teatres i auditoris, hem de parlar de Maria del Mar Bonet.
Sento tot quasi xocant.
El VilaWeb destaca que la cantant mallorquina tornarà al Palau de la Música aquest divendres per debutar al Festival de Jazz de Barcelona. Però no ho farà sola. En aquest cas, pujarà a l'escenari acompanyada de la Big Band de Vegas, amb qui recuperaran repertori del món del jazz, el swing i els sons mediterranis. Així que ja ho sabeu, si voleu disfrutar d'un concert amb una de les millors veus catalanes, és el vostre moment.
Maria del Mar Bonet, un luxe, veritat, per arrencar la setmana a parlar d'allò que passarà quan s'acabi. La mateixa aquest divendres, doncs, al Palau de la Música. Gràcies, Andreu.
A tu, Toni.
Fins d'aquí una estona. Ui, és un quart de quatre. Fem una pausa breu. A la tornada ja estaran amb nosaltres Sergi Cot i Ivan Marsà, avui els integrants de la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit. Amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts d'un quart de 4 i aquí estem, en els primers minuts encara d'aquesta edició de dilluns del Tot anirà bé. Avui amb en Sergi Cot. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Què tal? Bones.
Que ha arribat allò a correcuita, perquè em deia que acabava de sortir de treballar, que pràcticament no li ha donat temps pràcticament ni a dinar, no?
Apurat,
eh?
Dinant just, sempre just, derrapant per tot arreu.
Però mira l'Ivan Marsà. Hola, Ivan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La cara d'enveja, no? Perquè em deies que tu no has tingut temps ni de menjar res.
No he tingut temps de menjar res.
Déu-n'hi-do, eh? Tu vens d'un cap de setmana entretingut, no?
Vinc d'un cap de setmana a València, un cap de setmana molt entretingut i la veritat que ha anat molt bé per València. I, bueno, ara toca començar aquesta nova etapa.
A ningú no se li escapa que a València el que ha passat aquest cap de setmana ha estat el Congrés del Partit Socialista. Ivan Marsà és primer secretari del PSC a Sant Andreu. Com has viscut la cita?
Bueno, ha sigut una cita d'unitat total, una foto amb 4 secretaris generals.
Ha costat aquesta foto, eh?
Ha costat una mica, senyal també de que s'han tancat velles ferides. Ha costat molt, però és una foto que pocs partits també poden fer, a més amb 2 expresidents allà a la mateixa foto, també amb la família del secretari general, que no va poder ser perquè ja es mor, com Rubalcaba. Uh-huh. I, bueno, ha sigut... I, alguns mitjans deien una festa, la festa de la socialdemocràcia. Sí que és veritat que hi va haver moltes activitats alternatives a banda del pròpiament dit del Congrés, però molt bon cap de setmana ha sigut.
Com ho has vist? Des de la distància física i algo més, segurament, no, Sergi?
Sí, tant. Jo, el que ha comentat l'Ivan, jo, evidentment, ho he seguit de molt de lluny, perquè no, tampoc m'interpel·la molt, però sí que quan ha comentat això, les velles ferides, relacionat amb Felipe González, sempre et ve al cap el mateix, que són les velles ferides, depèn de quines, perquè la reconciliació amb Pedro Sánchez, arrel de les seves disputes i tal, em sembla estupendo, ja s'ho faran, però hi ha unes velles ferides que no estan tancades, com són el tema del GAL i el terrorisme d'estat, que això Felipe González crec que encara hi té molt a dir. I jo quan s'interpel·la aquest senyor com un gran referent del PSOE, de la socialdemocràcia europea, a mi jo, la veritat és que em deixa bastant frapat, perquè és un senyor que s'ha demostrat que estava involucrat amb aquests assumptes, i evidentment, doncs, fins que no es tanquin totes les velles ferides, doncs seguirà sortint això sobre la taula. Jo, mi Felipe González només em recorda aquest tema. Ni trencaments amb Pedro Sánchez, ni els viejos, no?, els peixos grossos del PSOE, i això m'és igual.
L'última cosa que té intenció aquest programa és ara posar-nos a discutir sobre el GAL, però lògicament, després del que acaba de dir el Sergi, jo li he de donar la paraula a l'Ivan, no?, sí, per si vol dir alguna cosa, no?
Demostrat, com diu, no s'ha demostrat mai res de Felipe González, és que estigui directament lligat amb el GAL, però en Felipe González tenim altres referències, com és el Sistema Nacional de Salut, com és el sistema de pensions i moltes altres coses que sí que és referència dintre d'Europa. Ho va ser en el seu dia, ho continua sent ja molt llunyà, perquè ja fa molts anys, ja han passat molts anys de Felipe González, però el que no s'ha demostrat mai directament és la seva participació en el terrorisme d'estat.
Parlant de terrorisme, anem a parlar de l'altre terrorisme, del que fa 10 anys ens deia adéu, no? L'altre dia en vam parlar, aquí el programa va ser un esvei frapant, perquè han estat nosaltres tres persones que d'una manera o una altra havien estat víctimes, les tres, d'atemptats terroristes. Vam tenir Irene Villa, que jo crec que tots saben qui és Irene Villa. Vam tenir Robert Manrique, expresident en el seu moment tant de l'ACBOT com de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme. Ell era carnisser al Hipercor quan es va produir l'atemptat. I vam tenir també Santos Santamaría, que va perdre el seu fill amb un atemptat de la banda terrorista. Han passat 10 anys. Jo deia al començament del programa que és curiós perquè els que ja som una mica més grans, clar, encara recordem, no?, el que era l'atemptat, no?, i sobretot els que treballàvem a mitjans de comunicació, no sabeu la de vegades que a mi m'havia tocat a mitja tarda interrompre el que era la missió normal per haver d'informar sobre un atemptat terrorista amb tot el que allò generava, no? Però que segurament el bon senyal d'aquesta història és que quan parles amb gent que té 20 anys, ETA és gairebé un record... no sé, no inexistent, però sí que està allà com una cosa que no reconeixen com a seva, no? Com a record, vull dir, que no l'han viscut. I això segurament, jo deia al començament, que és el bon senyal de com ha passat el temps i com aquesta societat ha après a viure sense ETA, que més enllà de qualsevol altra consideració és, sens dubte, una magnífica notícia. No sé què penseu.
Sí, ahir també es va fer menció en aquest congrés, ja ben el president Zapatero ja era normal de que es fessi menció en aquest aniversari que es complia, també per referències al propi Rubalcaba. És una bona notícia també el que han fet avui, i avui ho ha valorat també, entre altres, Patxi López, l'anunci que ha fet Arnaldo Tegui, demanant perdó per la violència que mai s'havia d'haver produït. És un pas que feia molt temps que se'ls demanava a l'esquerra, a Berchale, i és veritat que la gent de 20 anys ho veu com una cosa llunyana, ara també no s'ha d'oblidar. O sigui, el president Zapatero deia, hem de passar de la confrontació a la convivència. I ha de ser una convivència, però sense oblidar que ha existit una banda terrorista i el que feia la banda terrorista. I no són bones notícies que 10 anys després ja sigui un record llunyà. I jo, venint d'un districte on està precisament l'Hipercor, doncs vivint com a record i recordar sempre que calgui a les víctimes que sigui un record llunyà.
Sergi, què dius?
Jo també he afegit això que va comentar l'Ivan. A mi també em preocupa una mica. O sigui, entenc el que comentaves tu, que quedi llunyà, en certa manera està bé perquè no implica doncs una, diguem-ne, que el temps ha anat passant, però també em preocupa que la joventut no visqui tan desconnectada. O sigui, 10 anys de que es va cessar l'activitat d'ETA, que ja portava uns quants anys també sense tenir activitat plena. Per tant, si m'apures, fa més de 10 anys que no hi ha activitat allò...
Home, no ve bé, eh? Bueno, ho dic perquè l'últim atemptat a la T2 de Madrid, sí, va tenir molta tela, eh?
Va passar el 2000...
Sí, però no, vull dir que no... No, una mica després, no? Perquè estava Zapatero, bueno, també.
Sí. Era Zapatero, se'l va criticar molt perquè venia d'un alto el foc, un seu d'alto el foc, no, no, i es va criticar molt.
Sí. Va ser tela, allò.
Exacte. No, bueno, però, o sigui, m'apures els anys de plom, vull dir que, són, que ha sigut una història molt llarga, aleshores, i molt important a l'estat espanyol, on també hi ha hagut molta diguem-ne, activitat política arrel d'això, i han hagut, bueno, vull dir, ha tingut una influència bestial a la política espanyola, i a l'hora també d'anar a buscar, a guanyar eleccions de qualsevol breu, i a mi em preocupava, eh? Jo veia una entrevista també, no?, aquests joves que els hi feien, i era com, hòstia, fins i tot hi havia un tall, no?, d'una notícia que li presentaven un noi, darrere l'Hipercor, i deien... no? I deien, no, sí, vam fer un atemptat en un supermercat. A mi em sorprèn això, eh? Però crec que això ve de més lluny, ve de la desconnexió que hi ha de la joventut, sobretot, i de la meva generació, també, amb la història, del desinterès i de la desafecció política. I a mi això em preocupa bastant, la veritat.
Tenies gairebé més raó tu que jo, perquè va ser el 30 de desembre de 2006...
És que a mi em sonava...
A mig camí, no?
Jo recordo això, que venia d'una treva que hi havia, sí. Ja se l'estava criticant, com sempre, tota la dreta ha utilitzat moltíssim aquests temes. Jo recordo també algunes proposicions al mateix plenari de Sant Andreu, acusant-nos de tots els mals per no recordar les víctimes, quan no és veritat. O sigui, PSC i el Partit Socialista Obrer Espanyol ha hagut de portar molts companys a braços i a coll a soterrars. O sigui, aquestes utilitzacions que s'han fet sempre, doncs també crec que han de començar a cessar ja, d'una vegada.
L'altre dia vaig estar, li explicava a l'Ivan, vaig estar a la presentació que va fer el president José Luis Rodríguez Zapatero del seu llibre, que no té res a veure amb política, és un assaig sobre Borges, molt interessant, d'altra banda, i clar, algú li va, lògicament, l'assaig, l'acte no anava de política, però allà tothom li va preguntar de política, com era fàcil de preveure, no? I ell va destacar que, efectivament, del record que guarda com els anys que ha estat president del govern espanyol amb el que es queda és amb la fi del terrorisme. Perquè, efectivament, aquest país, diguem, ha fet una evolució enorme en aquest sentit, no? Interessantíssim.
Bueno, sí, sí.
Parlem d'altres coses. Parlem d'altres coses que tenim al damunt la taula. Si mirem cap a Itàlia, ens adonarem que a Itàlia porten unes setmanes intenses amb el que ha estat la exigència de tenir el passaport Covid per anar a treballar. Segur que aquest tema vostès ja l'han vist i que hi ha hagut concentracions de queixa i de més. Bé, a les últimes hores, en una entrevista a RAC1, el secretari general de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya ha dit que caldria que els treballadors, efectivament, que no tinguessin el passaport Covid, doncs que no poguessin entrar a treballar. D'alguna manera es podria reproduir, no exactament de la mateixa manera, però sí, amb una fórmula molt inspirada, efectivament, doncs que no tindrien ni... Estarien suspesos, perdó, de sou i de feina, els treballadors que no tinguessin aquest certificat Covid. Què penseu, Sergi, què et sembla?
A mi em sembla frapant. O sigui, em sembla, primer de tot, entenc que això només va pels treballadors, perquè, per exemple, no? Els directius, consellers delegats i les empreses no entenc que no necessiten el certificat. Vull dir, seguim amb el mateix. Un sí, els de sempre els toca llepar i els altres de sempre també doncs, segueixen fent el que volen. I un tema que quan va sortir això, ho vaig estar buscant així ràpidament i vaig veure ja, primer, un advocat, que veia al Twitter, em sembla, que deia que això, primer de tot, és absolutament il·legal, perquè, bueno, vull dir que aquí valdria uns acomiadaments disciplinaris, que estan fora del marc legal i unes indemnitzacions a càrrec de l'empresa. Aleshores, primer de tot, diguem-ne, deixar això, que a mi em sembla un globus sonda, de dir, no? Anem a veure què passa. I l'altre, bueno, que és una mesura absolutament discriminatòria. I l'altra una cosa que apuntaven també és que és no, el tema de que, primer de tot, les vacunes no s'ha hagut d'obligar mai per vacunar, no? I segon, els vacunats també contagien. Vull dir, al final, tenim, òbviament, s'ha de buscar una immunitat, però els vacunats no deixem ni de contagiar-nos ni de vacunar. Aleshores, és veritat que baixa la ràtio de perillositat. Però em sembla una cosa absolutament discriminatòria i bé, que a mi em sembla que Pimec, en resum, s'hauria d'encarregar més de procurar per les inspeccions laborals les seves empreses i per augmentar les condicions laborals dels seus treballadors i no posar-se amb aquests temes que em sembla que no tenen res a dir-hi.
Què dius, Ivan?
Jo crec que sí que pot ser una mica de globus sonda per part de Pimec. Tothom comparteix, tret dels negacionistes més rotunds, de que la vacuna ha sigut el pal de paller per arribar als números que estem ara mateix de contagi del coronavirus. Que hauria de pensar quan tot això va començar que en tan poc temps tenir una vacuna i que fos així d'eficaç, doncs és que ningú donava un duro. Ara cal pensar, és necessari, amb un 80% de vacunats a l'Estat i un 75, si no vaig equivocat, aquí a Catalunya, cal pensar en aquesta solució. No seria ben bé un acomiadament, seria una suspensió del contracte de treball, quedarien igualment unit el vincle laboral, però és realment necessari arribar amb això ara mateix? La situació epidemiològica d'avui veu necessari que s'hagi d'arribar amb aquestes conseqüències. Al final, no estem en un país on s'obligui a vacunar-se, és voluntari, i estem amb xifres d'un 80% a l'Estat i un 75% a Catalunya. I segurament anirem a un horitzó d'un 90% cap a vols de Nadal. És necessari pensar en això, en una restricció de drets fonamentals? Perquè Pimec deia, no és ben bé una restricció de drets fonamentals, sí que ho és. Al final ha de tenir una tutela judicial. Quan s'ha demanat per entrar als locals d'oci, hi ha hagut d'haver una resolució judicial. Sí que deien alguns laboralistes de que és que això primer hauria de ser per llei orgànica. En cap cas podria ser la Generalitat la que tingui aquesta, la que pugui fer aquesta disposició. Per això també parlaven de que el conseller Simón s'ho ha tret de sobre i ha dit passo pelota. Però cal ara mateix, amb les xifres que estem, pensar en aquestes solucions dràstiques? Jo crec que no.
A veure què pensa la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Avui hem anat a tocar la porta d'un sindicat. Lògicament, com a representants que són dels treballadors, ens acompanya la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres a Catalunya, Mònica Pérez. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Com ha interpretat aquestes declaracions del secretari general de la Pimec?
Doncs bé, ens han semblat força desafortunades i desproporcionades, una mica en línia amb el que estàveu comentant. Afecten clarament a drets fonamentals de les persones treballadores i la norma estableix una excepcionalitat on les autoritats i les administracions públiques, especialment el govern espanyol, ho pot situar, però ja diu la norma que ha de ser en situació de necessitat i d'urgència, no? I efectivament tenim unes xifres que ens parlen d'una àmplia acceptació de la vacuna. I no sembla necessari arribar a extrems de limitar drets fonamentals ni de generar una conflictivitat, perquè podria ser fins i tot contraproduent, no? I generar un rebuig, ens sembla que no cal. Catalunya està donant unes xifres d'una acceptació de la vacuna en professionals sanitaris, en personal d'atenció primària, residències, molt elevades. No entenem aquesta posició, la veritat.
Segurament està inspirada en el que ha passat a Itàlia, on efectivament vostè ja sap que hi ha una normativa molt clara que va en aquesta línia, no? De no poden entrar a treballar aquelles persones que no tinguin el passaport Covid, no? Deia el senyor Ginesta que són mesures destinades a vetllar pel bé comú, en aquest cas dels treballadors, també.
Sí, No veiem un interès general en què només estem vacunats o obligats o obligades a vacunar-nos les persones treballadores. Moltes d'aquestes persones treballadores comparteixen espai amb persones, amb ciutadans i ciutadanes, que si no estan obligats i obligades, doncs no entenem gaire bé on està l'interès comú, no? Recordar també el Tribunal Suprem quan avala el passaport Covid, ho avala en un context d'oci, on hi senyala que els ciutadans i ciutadanes tenim la llibertat d'escollir si volem entrar en un local o en un altre i d'exercir aquesta llibertat i aquesta voluntat de decidir com socialitzem. No és equiparable a la situació del treball, evidentment. Yeah. En un àmbit laboral no tenim aquesta llibertat. No?
Yeah.
Per tant, aquesta valoració no és del tot assimilable en un entorn que l'altre.
Les dues persones que m'acompanyen a l'estudi, vostè els ha escoltat, han coincidit que probablement això està davant un globus sonda. Té aquesta sensació, vostè també?
Sí, tenim una sensació de voler situar una pressió innecessària quan potser s'haurien de preocupar més de complir, no?, les obligacions que ja tenen, les obligacions patronals i empresarials, de posar mesures en moltes empreses durant la pandèmia. hem trobat a faltar moltes mesures. I pensem que és una situació de, no sé, de posar una pressió en els governs i en la classe treballadora que no acabem d'entendre.
Molt bé. Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Seguirem parlant, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, passeu bé, bona tarda. Voleu fer algun comentari sobre el que hem escoltat?
Jo, després d'escoltar-la, em pregunto perquè aquest matí sentia que un dels motius podria ser que sí que Pfizer havia entrat a la COE i que si això podria tenir alguna implicació, diguem-ne, en aquesta mesura. No ho sé, perquè és que és això que hem comentat. Vull dir, al final, sembla que això, si aquesta mesura s'hauria d'haver, diguem-ne, presentat fa mesos i ni així s'hauria entès, vull dir, en tot cas, però és que ara sembla surrealista. Per tant, potser té més a veure amb la implicació que ha tingut Pfizer i per temes de, doncs, no sé, de com sempre, posar el mercat a sobre la vida i que no amb cap altra consideració, no sé.
Tampoc crec que hi hagi un laboratori aquí darrere perquè al final estem parlant d'un percentatge molt petit de persones, o sigui, també és un percentatge molt petit de vacunes que poden guanyar. O sigui, ben bé respon, doncs, amb el que han dit, s'emmirallen amb Itàlia, quan aquí no és necessari. L'estat espanyol és un dels que té menys negacionistes de la vacuna i que on la vacuna està més acceptada. De fet, hi ha molts països que estan mirant com l'estat, com totes les comunitats autònomes, al final, qui ha vacunat també són les comunitats autònomes, estan mirant com s'han arribat amb aquests els números que tenim, i també es posava aquest horitzó del 90% al desembre. O sigui, no creiem que ara mateix sigui una mesura necessària.
En fi, temes que estan a l'ordre del dia. Avui hem conegut la intenció del Partit dels Socialistes de Catalunya d'avalar la moció contra Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona. Diu que són declaracions del líder del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, ha assegurat estar convençut que Albiol dimitirà després que el seu nom hagi aparegut els papers de Pandora com a titular d'una societat en el paradís fiscal de Belize. Quina història aquesta, no? Els papers de Pandora i els noms que anem coneixent. Ara Xavier García Albiol, no sé com esteu vivint tot això.
Bueno, és una més de les que ja van apareixent, que sigui a Belize, que sigui a altres llocs, és una més. He escoltat les declaracions del company Guijarro d'avui, que ha sortit també a TV3, a banda de Cadena Ser, també el van entrevistar durant aquest cap de setmana, i ell deia això, que no tenia com no estava cessat l'alcalde de Badalona, i que en cas de que no fer-ho, o no fer-ho voluntàriament, no dimitir directament, però s'estudiarien totes les mesures oportunes per tal de poder prendre alguna acció a l'Ajuntament. Tot això, sí, des dels tempos que calen per pensar-ho i per sumar gent amb aquestes accions.
Què dius, Sergi?
Perquè la veritat és que sembla que l'alcaldia de Badalona estigui una mica com en un estat de mala afecció, perquè també el confinament va passar tot allò amb l'exalcalde del PSC, va dimitir, arrel d'aquí va tornar a entrar l'Albiol. No sé, jo em sembla això de les papers de Pandora, hi ha molts noms, alguns sorprenents, alguns evidentment gens, però bé, és un reflex de com està organitzat el sistema, no? Uns viuen molt, molt amunt i els altres doncs vivim molt avall, i a partir d'aquí doncs ja pots dir Albiol, et pots dir Shakira, et pots dir Pep Guardiola, et pots dir, vull dir, noms que deixen una mica parat. I res, respecte al tema de Badalona, doncs no sé, ja s'ho faran. Jo, per mi, que torni la Dolors.
No, aprofitant la directesa, no?
Molt bé. Més enllà de que ja sigui greu tenir una entitat a Belize, cal dir també que l'Albiol ha mentit després. O sigui, primer va dir que no, que això no, era una societat entre amics, quan resulta que després es comprova que està el número 2, que no tenia activitat, quan després resulta que hi ha hagut compraventa d'accions des d'aquesta societat. O sigui, que ja és mentir sobre el que t'han enxampat.
Les giragonses típiques del poder, i ja està.
Exacte. I a partir d'aquí esperem que s'arribi a un acord, si al final s'acaba tirant endavant alguna acció. Sí que és veritat que el PSC de Badalona, com a ens local que són, decidiran el que els vulguin, i res, nosaltres respectarem la seva decisió.
Deixeu-me que us comenti, això no està previst, ja us ho dic ara, és a dir, perquè L'equip de guions del programa sempre parla amb els contertulians per dir, avui anirà la cosa d'això, però després arribo jo, saps? I dic, mira això, això el Sergi ja ho sap des de fa temps, no? Ivan, benvingut al programa. Però és que no em digueu que no és per comentar. La Vanguardia ha tingut accés a un document molt important, un document en el qual llegim el que són els arguments que l'equip de defensa de l'expresident català Jordi Pujol ha presentat davant l'Audiència Nacional. I estava llegint ara, realment, i és interessant, està en castellà, em vaig a traduir-ho, espero fer-ho bé, no? Perquè diu que sol·licita la seva lliure absolució al considerar que d'allò que s'ha investigat no hi ha cap il·lícit penal contra ell, que mai en l'exercici de la seva alta funció pública Jordi Pujol i Soleil va torçar el seu recte i digne exercici sense que resolgués o indujera por influjo, que altres ho fessin, o desobeint l'interès general per motivacions econòmiques que afavoressin l'interès particular o dels seus fills, segons diu l'escrit de defensa. Perdoneu que ho acabo de veure fa dos minuts d'aquí aquesta manera d'explicar-ho, no? Però em sembla que és prou interessant, no? Ara que estàvem parlant d'aquest tipus de qüestions, conèixer això, que Pujol alega que mai no va torçar el seu recte i digne exercici a l'alta funció pública. Què dius, Ivan?
Bueno, al final és un escrit de defensa. La defensa, com a tal, és lliure de demanar i explicar les coses com vulguis. Ara sembla una mica allò del limpio y recto proceder d'abans. O sigui, és veritat que poden, que la defensa, i com ja diem, és un pacte entre clients, i la defensa defensarà sempre el seu client davant del que sigui, però queda una mica estrany aquest argumentari de, no, és que com a òrgan institucional mai va fer res, però és que estem enjudiciant altres coses aquí també, no és només el temps que va estar de president i les accions que va fer com a tal, hi ha més coses aquí darrere.
Què dius, Sergi?
Sí, jo no comparteixo aquest punt de vista. Afegir el mateix, quan he començat dient el tema de Felipe González amb el Gal, que és el primer que em ve sempre quan sento el seu nom, quan sento Jordi Pujol, doncs em ve que tiri de la manta, no?, que em va dir en el seu moment. És que no ho sé, comparteixo la reflexió que ha fet l'Ivan. Res més a afegir, perquè no... És un judici que fa temps que durarà, hi ha moltes derivades, que si els fills... no ho sé, està clar que...
I sobre el judici de Castor?
El judici de Castor, això és més gros, i això sí que...
Què vols dir sobre el judici?
Bé, doncs el judici de Castor, primer de tot, que és un acusidi, una cosa que no se'n parla gaire, i un acusidi no és res més que una destrucció d'un territori, no?, més d'un ecosistema o així, amb greus implicacions al presents i futures a la seva població, al seu entorn i al territori. Aleshores, el tema del Castor, a part de ser una màfia absolutament, conxorxada del poder de l'estat espanyol i de l'IBEX, doncs, des d'exministres del PP i del PSOE involucrats, perquè la querella que es va presentar per part de l'ODG, l'Oficina Oficial de la Globalització, i si no recordo malament, Xnet, implicava doncs, a cinc exministres, des de Joan Clos i altres ministres del PSC, també, que venen del PSC, PP, i llavors totes les derivades de Florentino Pérez, ACS i companyia, no?, amb l'afegit del tema de la indemnització del que el PP es va demostrar que va pagar o que va, tramitar la indemnització de Florentino Pérez. Total, hi ha una conxorxa, una absoluta màfia, que això representa ni més ni menys que l'IBEX 35 i que tot aquest poder del règim del que s'anomena també règim del 78, perquè això també és part del règim del 78, diguem-ne la meva opinió, i aleshores donar molt més pes i molta més rellevància pública al que és la justícia ambiental i el dret ambiental, perquè totes aquestes querelles que es presenten, que són organitzades des del carrer, moltes vegades, com va ser en aquest cas, a través d'unes entitats, però és una cosa que es va moure molt i molt pel carrer, se li fa molt poc cas, diguem-ne, a l'opinió pública, als mitjans de comunicació, i això és una cosa que hauria de tenir molt més pes amb la crisi ecosocial actual, perquè ja està diguem-ne, infectat de casos d'aquest estil, d'ecocidis que tenen afectacions directes, com per exemple els 1.000 terratrèmols que ha tingut a la costa de Castelló, on és l'Ivan, vull dir, ell també podrà parlar segurament de tot això, però hi representa doncs, això, una conxorxa mafiosa que tant de bo sentin tots a l'Audiència Nacional o on sigui.
No, bé, dir que a veure, aquestes querelles s'han arxivat fins a dues vegades ja, o sigui, no troben això, s'han arxivat. El que comença avui és un judici amb la gent d'Escal, o sigui, amb l'antic conseller delegat i l'antic president d'Escal, que és l'empresa concessionària d'aquesta explotació. Ho va dir també l'alcalde de Vinaròs fa uns dies, esperem, per cert, l'alcalde socialista, Guillem Alsina, esperem el desenvolupament d'aquest judici per veure fins on arriba, per veure com acaba. És un judici també per temes ambientals i perill per la vida, o sigui, ho junta tot. Sí que ho vaig viure bastant en primera persona, no és que sigui de Castelló, sóc del Baix Maestrat, que és la comarca, que la capital és Vinaròs, i sóc d'allà. Recordo perfectament aquells dies, jo ja estava aquí, però tenia trucades des de casa dels terratrèmols, si arribarà aquí, si no, el neguit de la gent també de la comarca. Hi van haver alguns terratrèmols que no es van sentir només a Vinaròs o a Amposta, sinó que van anar bastant més endins, i a pobles de més endins van arribar a notar-se aquests terratrèmols, amb danys materials també a algunes cases. És dir això, esperem el transcorre d'aquest judici que fa l'Audiència Provincial de Castelló i a veure en què acaba, amb quina sentència final acaba.
Estem a 3:15. Aquest dilluns arriba, després d'un cap de setmana, hi ha hagut una història sorprenent. El divendres era el Premi Planeta, com saben, guanyava el Premi Planeta Carmen Mola. Fins aquí, en un primer moment, cap problema. És a dir, Carmen Mola era un pseudònim, en principi, molt recomanat des del punt de vista de la lectura, sobretot de l'Instituto de la Mujer, diverses llibreries feministes, perquè entenien que el missatge doncs era un missatge feminista. D'acord? Però què ha passat? Doncs que, com saben, al darrere del nom de Carmen Mola s'amagaven tres homes, tres guionistes, que ara ja sabem que, efectivament, doncs, són tres homes. La reacció ha estat de tot tipus. És a dir, des de la gent que ha fet molta conya, la gent que simplement ha entès que doncs havien utilitzat un pseudònim. Curiosament, la finalista d'enguany va ser una dona que va usar un pseudònim d'home, Paloma Sánchez Garnica, sota l'àlies Yuri Cibago, és a dir, que no serà ni la primera ni la segona vegada que ens trobem amb l'ús de pseudònims de gent que es presenta a aquest tipus de premis, però hi ha qui s'ho ha pres molt malament. Per exemple, hi ha una llibreria madrilenya que ha retirat tots els llibres que anaven al nom de Carmen Mola, La bèstia, La novia gitana, La red púrpura i La nena, o fins i tot la consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha entrat en la polèmica i en una entrevista ha criticat la banalitat que els guanyadors del planeta hagin escrit després d'un pseudònim femení. Diu que no sofrien cap discriminació, com dient que si no era per això no tenien per què utilitzar el pseudònim. Tinc ganes de saber què penseu sobre aquesta història, Ivan.
És una mica sorprenent, hi ha més coses personals i opinions personals de tot això. Abans he llegit a Twitter, hi havia una llibreria madrilenya que sí que havien dit que havia retirat tots els llibres, i han sortit al seu Twitter dient que ells no han retirat res, més que res perquè mai van estar aquests llibres a la seva llibreria, que després de llegir el primer textual, del seu tuit, que segons elles, després de llegir el primer llibre, no quedava cap dubte de que això estava escrit per homes.
Sí, vale? Clar.
Això ho han dit ells, ho han declarat a Twitter, al seu perfil. Més enllà d'això, curiós, sorprenent, opinions de tot tipus. Estàvem parlant també amb algunes companyes, que ens ha agafat tot allà a València, molta gent parlant també del tema, de que és necessari sumar els homes, la lluita feminista sí, però d'aquesta forma, o sigui, que ells utilitzin un pseudònim d'una dona no és ben bé el mode de fer-ho.
Però segurament el que passa és que no hi ha, permetem, és que clar, jo aquí tinc també molts dubtes i moltes preguntes, no? Clar, la història és una altra. La història és que ells van començar a escriure i ja com amb un pseudònim, i la seva literatura va ser presa com un referent de feminisme, que és diferent. No és que ells diguessin ara som una dona que anem a fer feminisme. No, van ser tres homes que van començar a escriure com un pseudònim i després va arribar a aquesta elecció. És que és complicat tot això.
És bastant complicat i bastant rocambolesc, i tothom s'ha sorprès per una banda o per l'altra banda. Ja. Però igual no cal amagar-se darrere un pseudònim de dona per afegir-se a la lluita feminista.
Ja. Sergi,
jo he comentat tres.
Segurament no era aquest el motiu, de tota manera.
No.
Bueno, no ho sé.
No,
digues.
Jo només comentar això, que és veritat que
independentment del tema dels pseudònims, perquè com ho has comentat, hi ha homes amb pseudònims de dona i viceversa. Vull dir, això és una cosa, diguem-ne, que no d'allò, però sí que és veritat que hi ha fins i tot la fotografia, no? I que ara molt li surten tres homes, dius, ostres, homes, apartem-nos dels llocs, perquè precisament, no? Vull dir, tenim molta repercussió sempre i molta veu, no? Per exemple, aquí som dos homes fent la tertúlia, no? I vull dir que...
A la següent hora són dues dones.
Doncs, perfecte.
Sí, sembla bé, eh?
Perfecte.
Tres. En definitiva, són tres, la següent hora.
Em sembla excel·lent. Però vull dir que sí que és veritat això que comentava i que comentàveu, que evidentment la lluita feminista, òbviament, també ha de poder tenir homes parlant sobre aquests temes, perquè jo entenc la lluita feminista, tot i considerar-me home amb tots els privilegis que això comporta, com no allò que, diguem-ne, de qui som, sinó què volem arribar a ser, o sigui, fer una cosa àmplia, i amb moltes, diverses corrents, diguem-ne, feministes que apunten cap a aquesta direcció, però jo sóc sempre molt, molt caut amb aquests temes i tinc molta precaució. Vull dir, al final, les primeres que han de parlar sobre el feminisme també entenc que han de ser les dones. Per tant, a mi sí que em va sorprendre, a mi em va agafar de fora i vaig quedar bastant al·lucinat de veure això. I veure la foto dels tres, homes, i era com, bueno, mira, un altre que semblava surrealista, és veritat, que semblava, no sé, una mica còmic. Però vaja.
En parlarem amb més calma, eh? Un dia d'aquests en parlarem amb més calma de tota aquesta qüestió. De fet, estic pensant que li podríem demanar fins i tot al nostre filòsof. Tenim un filòsof de capçalera aquí tots els dijous que sempre ens ajuda a mirar les coses des d'una altra perspectiva, que no sempre és la més correcta, ni política ni socialment, oi? Però sempre és interessant. En qualsevol cas, segurament l'obligació de la filosofia és posar-nos al davant temes que ens sacsegin una mica i que en qualsevol cas després doncs cadascú continuï pensant el que vulgui, que és en definitiva l'objectiu d'aquest programa, oferir tots els punts de vista possibles perquè vostès es facin l'opinió quan més informada millor. Anem a veure què diu el carrer avui, anem a veure què és el que està parlant la gent quan arriba al bar a prendre alguna cosa. Àlex, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
L'Àlex ja és un referent informatiu en aquest programa. És el company del Més que Tapes. Explica'ns, Àlex, una mica per on van els temes avui.
Bueno, avui sobretot el trànsit, hem escoltat una miqueta de queixa, perquè ja se sap que quan plou aquí a Barcelona tot es torna una miqueta merder.
És veritat.
I sobretot, bueno, la victòria del Barça en el futbol.
És veritat.
I també de la Paula Badosa, amb l'Indian Wells.
Ah, és veritat. O sigui, la cosa avui ha anat molt d'esports, eh?
Una miqueta, sí. Es veu que la gent, quan està de cap de setmana, està més per part de l'oci que no de la feina.
No han parlat de la Carmen Mola, que ara dèiem nosaltres, no?
No ho hem trobat, no.
No ho heu trobat.
Amb la feina anem sentint cosetes així a l'aire i això és tot.
Està molt bé.
El que fa més soroll.
Àlex, gràcies, com sempre.
De res, un plaer.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
És veritat que no hem dit res ni de la victòria del Barça ahir.
Jo no desvelaré de quin equip soc.
De l'Espanyol, potser. No t'amoïnes, jo no sé què passa amb aquest programa, hi ha molta gent de l'Espanyol, és veritat, és veritat. Tu, Sergi, vols dir alguna cosa?
Sí, vull dir que, bueno, vaig comentar-te el dia aquell dia que vull dir que sembla que el Barça aquest any és com una mica en parèntesis, no? Però sí que, no?, que apunta que ara sembla... O sigui, a Can Barça, perquè a part del que passa al camp, també destaca el que passa a darrere la cortina, perquè a la Porta i Bartomeu, la setmana passada, no?, seguien fotent els plats pel cap, i és com, mireu, jo crec que ens hem de centrar una mica més amb el terreny de joc, perquè per la feina tenim, i per mi, la meva idea, el que hauria de fer el Barça si jo fos l'entrenador o el president és apuntar un any a fer cantera, no està molt, no tenir moltes pretensions de fer gaires coses, i a partir d'aquí, si guanyem un partit i en perdem dos, doncs ja anirem fent, no? Al final va guanyar el València, es veu que es va jugar bé, però segurament el següent partit, i el clàssic ve d'aquí dos partits, no? Mm-hmm. Comptant la Champions. Jo veig que aquest any serà un any d'alts i baixos constants, per tant, val més no, ni sabrà molt les victòries ni lamentar molt les derrotes, i senzillament anar doncs, pas a pas, intentar donar minut i veu i temps de joc als joves, no? de si han sofat i altres joves, i a partir d'aquí doncs, construir i reconstruir i pensar dos o tres anys vista.
Ja està. T'he de dir que cada vegada que guanya el Barça m'alegro pel Koeman, de debò, perquè tinc la sensació de que és un home que s'està menjant un marron.
Totalment d'acord.
Que li ve per totes les bandes, que Totalment. És com la cara de qui ha de pagar Totalment. El que han fet els altres. No? És a dir, de debò que me n'alegro pel Koeman, i la seva cara, quan es va marcar el tercer gol, la seva cara era tot un poema. No? Era...
Que la gestió esportiva d'això ja, recordo durant la campanya, o sigui, ja s'estaven parlant de relleus, i penses, si jo fos en Koeman, no?
Sí, sí.
Si ja porto des de bueno, fa molts mesos que sembla el no, un titella de posat allà que dius...
Sona, aquesta és una secció boníssima. M'acaba de donar una idea per fer el programa. T'imagines una secció que cada setmana ens poséssim a la pell d'algú? T'imagines? És a dir, aquesta... i si fos en Koeman, què? O i si fos Laporta? O i si fos Pere Aragonès? Sí. O i si fos Pedro Sánchez? Això seria magnífic,
bueno, no? Plantejo-ho.
Estaria bé.
Escolta'm.
Plantejo-ho.
No. Encara faràs doblete al programa, eh? Encara hauràs de fer doblete. Escolta'm, avui a la... deixeu-me que fes una mica d'espoiler d'una cosa que passarà al programa a l'última hora, perquè aquest tema em té absolutament al·lucinant, no? Sabeu que hi ha aquesta sèrie, El Juego del Calamar, no sé si l'heu vist... Has vist alguna cosa?
No, perquè no miro sèries, no tinc tendència. He vist dues sèries a la meva vida, però sé de què vas a parlar.
Estic per preguntar-te quines, però en fi, no per si de cas. és broma.
Jo la vaig començar a veure i vaig arribar fins al primer tir. El primer que van assassinar ja vaig parar allà.
Però és, veu que és una bestiesa. Sí. O sigui, diuen que és absolutament addictiva, és a dir, que t'enganxes, no? I hi ha gent parlant molt bé d'aquesta sèrie, però que efectivament té un nivell de violència absolutament brutal, no?
Sí, i també... el que explica, o sigui, el tema que explica subjacent, que vas a jugar allà per temes econòmics i que, bueno, acaben la majoria, doncs mort. O sigui, és així. Ja,
és una distopia, no? Una distopia total, però és que acaben... Jo el que he sentit o llegit és que té molt a veure amb la pel·lícula que hi ha de Paràsitos, no? Que aquesta pel·lícula sí que l'he vist, em va semblar molt bona i molt interessant. I em sembla que, bueno, és una representació que no està molt allunyada de la realitat. Hi ha molta gent que pateix molt i que viu subjugada als poders econòmics de manera constant i amb una pressió tremenda, no? I amb el que comentàvem abans, el tema de la Pimec, no? Tirant globus sonda perquè aquesta treballadora pues, segueixi fent malabars i mans i manigues com pugui. Al final, òbviament, això és una representació fictícia, no?, de que sigui se'ns mata o no sé què, però, hòstia, hi ha països on les desigualtats són tremendes, per exemple, Corea del Sud, i jo conec precisament una persona d'aquell país i no hi he estat, però vull dir que evidentment no se basa en fets reals, però que hi ha gent que els passa molt i molt canutes en aquell, allà.
També és veritat que se van alerta amb el tipus de sèries que poses a una plataforma com Netflix, perquè tenen accés moltíssima gent de moltíssimes edats, que anava per aquí,
sí, sí. Sí, sí.
Moltíssimes edats. Sí que és veritat que està posada com a no apta per menors de 18 anys, però que al final hi accedeix tothom. I els problemes que això pot ocasionar a l'escola, que pot ocasionar...
No, és exactament, perdona, és exactament el tema del que parlarem al final del programa. S'ha detectat que s'ha traslladat fins als patis de les escoles alguns dels comportaments d'aquesta sèrie. Efectivament, hi ha una cosa que jo crec que sí que tots hauríem de parlar en el moment en què una sèrie et posa 18 anys, aquí hi ha una part de responsabilitat claríssima dels pares a l'hora de saber que el seu fill, la seva filla, no vegin aquella televisió, perquè si no acabarem fent un Disney en el que no podrem participar cap de nosaltres. El cert és que, més enllà d'això, sí que és veritat que aquests comportaments sembla que s'estan traslladant fins allà i la gent està molt amoïnada. Avui entrarem a l'última part del programa d'això, però ha estat interessant perquè hem fet un exercici d'aquelles sèries que, en principi, segons diuen els experts, no haurien de veure els nens i les nenes, no? I al·lucines.
Igual ens quedaríem...
Los Simpson, per exemple. Los Simpson. És a dir, perquè, clar, Los Simpson té un comportament absolutament masclista, que, clar, si te'l mires amb la distància d'una persona adulta, doncs segurament notes la ironia, notes el tal, però sota la mirada d'un nen o una nena, això pot ser d'una altra manera, no?
Sí, sí, no, sí. Si ens quedéssim allò mirant una a una, ens quedaríem amb molt poques per poder veure menors de 18 anys.
Bueno,
poques.
I a part d'això, el tema dels videojocs, vull dir, a part de sèries, un altre tema,
no, sí, sí, però és cosí germà, tens tota la raó.
Addicció als videojocs, tots aquests videojocs, jo tinc cosins petits o així, o per exemple, la gent de nanos que conec del meu poble, estan absolutament enganxats i addictes als videojocs, que tenen violència. Jo també hi he jugat, però potser no tan petit com ells, i al final, en aquestes edats, un any més, un any menys, canvia molt, perquè canvia molt, no?, la manera d'entendre les coses, i estàs en un procés de creixement i tal, però la mà de nois i noies i mainada, diguem-ne, que estan enganxades a jocs d'aquests, doncs, com es diu, no?
Minecraft i companyia, sí, això, que passes tota l'estona matant gent.
Clar, això és un drama, i hi hauria molt més control públic, per mi, molta més restricció, perquè si no, el mercat... sempre va per sobre de...
Segur. I aquí, a més, ens passa allò que ja hem comentat en alguna vegada al programa, que qui pren decisió no són nadius digitals, amb la qual cosa moltes vegades deixes fer sense saber en realitat què és el que estàs deixant fer, no? Probablement hi hagi un punt d'això. És interessantíssim un reportatge, un dia d'aquests en parlarem més calma, estem a 2 minuts de les 4, un reportatge que treu avui el 324, sobre persones que estan enganxades al mòbil, no? Se'n diu nomofòbia. Diu, la por de no estar connectats. És a dir, i ho hem vist, no?, en persones, segur. algú que s'han quedat un dia, dos, sense telèfon i es pujant per les parets. És una cosa... No sé si us passa a vosaltres. Sou dels que torneu a casa a buscar el mòbil o...
Sí. Però moltíssim. Sortir de casa i sense el mòbil em falta alguna cosa.
A mi em passa quan estic aquí. Per exemple, he estat uns dies fora, de vacances, sense internet, la setmana passada.
Ah, que bé.
I sí, i em passa, i quan em passa això, hòstia, m'adono que em passa sempre el mateix, que és quan no tens accés a... No? Llavors el cervell et desconnecta, però quan tens accés, estàs aquí, no? A la teva vida quotidiana i tal, i vas sense el telèfon, és veritat que estem massa enganxats, l'utilitzem també per moltes coses, no només per oci, però també es treballa, també s'ha d'estar enxarxat per molts temes, i això, si no estàs molt, molt posat, a vegades costa d'entendre, perquè a mi casa meva els meus amics m'hi diuen que es pensen que tota l'estona que estic al mòbil estic al Twitter o a l'Instagram, i no és veritat, tampoc, no? Però bueno, sí que és veritat que...
Tu, a vegades faig alguna altra cosa.
Sí.
Diu, a veure, un dia vaig anar al cine.
Sí, no, però que sovint amb el mòbil fas moltes altres coses.
Clar. Escolteu-me, fantàstic, eh? Gràcies als dos, com sempre, per estar aquí. Sergi i Cot, un plaer. Ja parlarem de la nova secció, un dia d'aquests.
Vale, vinga.
Ivan, benvingut, Ivan Marçà. Moltes gràcies. Espero veure't ben aviat per aquí una altra vegada.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Estem a uns segons de les 4. No s'ho perdin, perquè ara de seguida estarà en aquest programa una dona, Núria Viladomat i Canudes, per presentar-nos el seu llibre Solteres i Encantades. Abans també anirem amb la Núria Ros aquesta setmana gastronòmica que ha començat avui a Barcelona. Fem una pausa. A les 4, tornem de seguida.